Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe.
Déu us guard. Anem avançant pel camí de la Quaresma. Vull fer experiència de les restriccions i limitacions en els diversos àmbits del nostre dia a dia des de fa més d'un any. I comprovem com es fan presents les dificultats, els sofriments i les proves en la nostra vida d'éssers humans i de creients. A més, som conscients que avui dia la fe s'enfronta, ara més que abans, a qüestionaments que provenen especialment d'una mentalitat que només valora les ciències i que només accepta com a vàlides les respostes que venen de la ciència empírica. Per aquest motiu, experimentem que la nostra fe és posada a prova de diferents maneres, com fou posat a prova Abraham, que avui la paraula de Déu ens presenta com a model. Déu va posar a prova la fe d'Abraham de la manera més inesperada. Li demana que sacrifiqui Isaac, el seu fill únic, el fill de les promeses. De fet, ja havia estat provat en altres ocasions, quan li fou manat que deixés la seva terra i la seva família, quan se li va anunciar que tindria un fill de la seva muller, Sara, tot i essent ambdós d'edat avançada. Si abans se li va exigir renunciar al seu passat, abandonant la seva terra i la seva família, sortint a la recerca de la terra promesa, ara se li exigeix renunciar al seu futur. Certament és difícil d'entendre com es podran complir les promeses d'arribar a ser pare d'un poble nombrós si ha de sacrificar el seu únic fill. Malgrat tot, ell no dubta ni per un moment i després de preparar tot el necessari, surt amb Isaac cap al lloc establert. Construeix un altar i col·loca la llenya i després de lligar el noi es disposa a immolar-lo. Abraham confia en Déu i fins i tot està disposat a sacrificar el seu propi fill i amb ell el seu futur, perquè sense aquest fill les promeses de Déu no servirien de res. Tot acabaria en un no res. A més, sacrificant el seu fill es sacrifica ell mateix, les seves esperances, tot el seu futur. És realment un acte de fe molt profund. Ara bé, quan arriba el moment, una ordre vinguda de dalt el deté, perquè Déu no vol la mort, sinó la vida. D'aquesta manera, l'obediència d'Abraham es convertirà en font d'una immensa benedicció. La intervenció divina en el moment oportú ens fa adonar d'una segona intenció en aquest relat bíblic. És el senyal que Déu desaprova els sacrificis humans. Ens queda lluny el context històric i religiós, aquell temps en el que oferir víctimes humanes podia ser un requisit per donar culte a la divinitat. Però aquest senyal es torna més lluminós quan descobrim que el relat del sacrifici d'Isaac té una intenció clarificadora. Déu vol que l'home estigui disposat als sacrificis més grans i no reservi res quan és ell qui li ho demana. Ara bé, l'amistat amb Déu no cerca els sacrificis humans, sinó que li oferim el millor que tenim, la capacitat d'estimar i de construir un espai d'amor, guiats pel Senyor, Déu misericordiós. No és la destrucció de l'ésser humà allò que Déu vol, sinó la seva salvació, encara que això comporti sacrificis. Al llarg de la nostra vida ens trobem amb proves, foscors, sofriments, contradiccions. Abraham ens dona exemple d'una confiança total en Déu i el secret es troba en l'abandó total a la providència del Senyor, que enmig de les vicissituds del món present no ens abandona, sinó que es manté al costat nostre. Déu no volia la mort del fill, buscava la fe del pare. Déu ens proveirà. I de manera sorprenent experimentar la bondat del Senyor, que salvà el noi, premià la seva fe i els omplí de benediccions. També nosaltres, en aquest temps de Quaresma, som convidats a fer confiança quan la nostra fe sigui posada a prova.
Com remem? Els nostres testimonis.
Estem en temps de pandèmia, però religiosament estem en temps molt importants de Quaresma. El Sant Pare ens ha donat una carta apostòlica, Patris Corde, per tant, el Pare estimat. I en aquesta encíclica dona moltes pautes per viure precisament aquests temps. I ara torno a portar un bon amic, en Joan Déu de Sabadell. Què tal? Bona nit.
Bona nit a tothom. A tu i a tots els oïdors, que sé que en tens bastants.
No ho sé. Hi ha una coseta que et voldria dir. Com et prens? Perquè ja dura i dura i dura aquesta pandèmia. Com et prens aquest temps que resulta que encara no és normalitzat i es fa una mica llarg?
És llarg per tothom, evidentment. Aquesta pandèmia, que és més gran que la famosa grip que hi havia espanyola fa quasi 80 o 85 anys, no? Però és un problema greu. És un problema greu, doncs, perquè hi ha moltes famílies que han perdut, doncs, els seus éssers querits, han perdut moltes coses, inclús, doncs, els establiments, tant gastronòmics com de tot arreu, l'economia els està baixant molt. I aquesta pandèmia, crec, per desgràcia, que va per llarg, perquè per més que preguem perquè Déu ens tregui aquesta pandèmia de sobre, penso que he arribat a pensar moltes vegades que potser és el que ens mereixem moltes vegades, no? Perquè estem en un món molt difícil, estem en unes situacions molt complicades i penso que l'única cosa que pot solucionar això, doncs, és una bona esperança religiosa, ferma, i pregar, tornar a pregar i no deixar de pregar per treure'ns això del damunt.
Precisament, llavors, jo et voldria fer dues preguntes. Dir, com pot ajudar l'Església i com ens estan ajudant les paraules del Sant Pare a viure aquest moment?
Bueno, l'Església pot ajudar fent les indicacions necessàries, correctes i profundes per poder entendre aquesta pandèmia religiosament. El Papa, evidentment, té un paper molt important i fonamental dintre del món religiós, del món catòlic, però, per desgràcia, no tothom fa cas del que diu el Sant Pare. No tots pensem igual, no tots creiem que l'Església té un paper fonamental en això. Alguns passen, els altres no passen, i els que creiem en l'Església, doncs, evidentment, el que hem de fer és procurar, intentar almenys, de que totes les persones puguin ser capaces d'entendre aquesta pandèmia. Veure el que fa el Papa, el que diu el Papa, el que fan els seus sacerdots, els seus preveres, els seus cardenals, que evidentment dintre d'aquest grup, doncs, per desgràcia, doncs, com a totes les comunitats de tot tipus, hi ha pensaments diferents, no? Uns van cap un costat, els altres van cap un altre, i curiosament tots ho fan de bona fe. Difícilment trobarem alguna d'aquestes persones que opini coses diferents que ho faci amb mala fe, eh? S'allunya de lo que és la política, no? Si estem dintre el món de la política, els que pensen d'un color o pensen d'un altre, doncs els que pensen d'un color diu que els altres van de mala fe i els altres diuen que van de mala fe aquests, i potser tenen raó tots dos, no? Vull dir, perquè evidentment, doncs, és un moment complicat, però penso que per mi l'Església té un paper fonamental, i jo ho baso tot amb la fe, amb la fe i amb l'oració. Mira, jo al principi de la pandèmia un dia estava en un lloc dinant amb un prevere i l'endemà em va trucar i em va dir que tenia el coronavirus. Bé, jo no vaig fer res, afortunadament no el vaig agafar. L'única cosa que vaig fer és pregar per mi i per ell. Jo, afortunadament, no l'he agafat mai i tinc, el mes que ve compleixo 73 anys, i ell ha sortit d'aquella situació i ara està perfectament. I penso que això té alguna cosa a veure amb l'oració. Això té alguna cosa a veure amb demanar-li a Déu que ens ajudi, perquè tots estem a les seves mans. Però clar, per arribar a aquesta conclusió has de tenir fe. I la fe, evidentment, doncs, és una cosa que es té o que no es té.
Jo hi ha una cosa que he copsat, que hi ha un tipus de gent que està molt marcada per una opció, però després hi ha una gentada que és la gentada que escolta, i aleshores sí que he notat que venen per sorpresa i venen per trobar un lloc que respiri d'una manera diferent de la hipertensió que hi ha en aquests moments. Jo trobo que la gent té set d'una pau amb un món molt atabalat, i crec que la gent té set d'un món honest quan veu molta corrupció, i la gent té set d'un món transparent, d'un món clar. I moltes vegades em sembla que veig amb ells quan venen dos coses: un sabor pel silenci i un escoltar, perquè hi ha un desig de pregària però no se sap com fer.
Sí, òbviament, hi ha molta set, no? Però has dibuixat perfectament la situació actual, no? Hi ha gent, doncs, que són els capdavanters de qualsevol opció religiosa, política, la que sigui. Altres segueixen aquests, diguéssim, elements que són els principals inductors de tot això, i fan cas de tot el que es diuen, sense arribar a pensar ni arribar a mesurar ni arribar a entendre què és el que diuen i què és el que volen. És molt complicat, perquè, vull dir, pensar que tothom té la paraula i s'ha de portar fins a les últimes conseqüències és un error. Jo penso que les persones el que hauríem de fer és meditar, pensar què és el que diuen, què és el que fan, a on te volen anar, i a partir d'aquí llavors prendre una decisió. Però per desgràcia hi ha molta gent que vol una opció i quan li preguntes per què la vol no et sap què contestar. No et contesta amb una lògica raonable, tant amb un costat com a l'altre. Aquí ara no estic dient, doncs, que uns ho fan millor que els altres, sinó que simplement aquest grup de persones està dintre de tots els grups. I això és que crec que el que fa mal tant en el món polític com en el món religiós, no? Vull dir, realment tots es creuen que es tenen la seva raó, la seva opció, que és bona, que és la millor, que és la perfecta, i realment no és. Però penso que si arribéssim a pensar, a profunditzar en tots aquests temes, doncs llavors, evidentment, la situació canviaria molt, tant política com religiosament.
Hi ha una cosa que has parlat de la bona fe. Sí, que molta gent està, a lo millor, molt contraposada i neix de la bona fe. Però a mi hi ha un col·lectiu que em preocupa molt, que és la gent i que la pandèmia els hi fa mal, que són persones amb fragilitat psicològica, no? I aquestes persones amb fragilitat psicològica arriben a certes obsessions. L'obsessió per la por, o l'obsessió per pensar qui sap què. És a dir, jo crec que també és un moment per l'equilibri, i que la serenor la necessita també la gent que, pobreta, psicològicament està com molt estressada. Perquè jo no sé, jo no tinc moltes informacions, puc tindre intuïcions, però també els límits són importants. Per tant, seré obedient en el sentit de dir, des del que sé, procuro allò que dongui més pau, allò que dongui més serenitat, allò que dongui, doncs, com una tranquil·litat forta en la gent, no? La fe i l'oració, em sembla que ho has clavat, però després també a la praxis de cada dia, tranquils, actuem amb una serenor, perquè si no...
Estic totalment d'acord, evidentment. El problema és que no tothom pensa com nosaltres. Hi ha molta gent, doncs, que aquesta serenor no la busca, no la troba o no li interessa trobar-la. La majoria parla de la fe, de la bona fe o de la mala fe, però és molt difícil. Això seria ideal, això seria un món perfecte. poder arribar a aquests termes que tu has exposat seria l'ideal, el perfecte. El problema és com es pot arribar aquí, de quina manera podem arribar aquí. I torno a lo del principi. L'Església té molt que dir, però per desgràcia no tothom creu aquesta Església.
Quan truques la porta i celebres la fe, vas a la celebració del diumenge, la celebració del diumenge, la celebració de l'Eucaristia, la paraula de Déu, la paraula del prevere amb la seva homilia, t'ajuda o de vegades penses potser no estan del tot arrelats el que està passant?
Ajuda moltíssim. Evidentment, els preveres de la seva homilia, cadascú doncs l'interpreta de la seva manera, que Déu li dona a entendre, no? Algunes vegades pots estar menys o més d'acord amb el que estan dient, però en general, el que busquen aquests preveres, el que busquen a la seva homilia, és la unió, és la pau, és la bona fe. Que fan servir camins diferents, evidentment, totes les persones no són iguals, però sí que realment doncs el que busquen és una unitat, una unió, encara que sigui per camins diferents. Mira, referent a la pregària, jo soc de les persones que crec que quan demanes una cosa a Déu, sigui el que sigui, quan li demanes ho tens que fer de tal manera com si ja t'ho hagués concedit, encara que no t'ho ha concedit, però com si t'ho hagués concedit. I crec que és l'única manera que llavors les coses tard o d'hora arribin a concedir-se. O sigui, pregar a Déu per pregar està més bé que preguis, però vull dir, ho has de fer amb una confiança, amb una fe i amb una manera de fer les coses, amb un tarannà de que com si ja t'ho hagués donat, com si ja t'ho hagués concedit. I aquesta és per mi la millor manera de poder entendre aquesta situació. Mira, jo tinc el costum d'anar a diverses parròquies i no vaig sempre a les mateixes celebracions eucarístiques, i m'agrada sentir doncs preveres a la seva homilia, diguéssim, d'un color i de l'altre color, que tu saps perfectament qui són. Però juntant tot el que escolto, encara no he trobat cap que vagi de mala fe i que s'aparti, diguéssim, de lo que és la verdadera religió, l'esperit de la religió, l'esperit de Crist, les ensenyances de Crist. No s'aparten, busquen camins diferents, evidentment, però en realitat tots van al mateix lloc. Podem trobar alguna excepció, evidentment, perquè per desgràcia doncs sempre hi ha excepcions, però vull dir, sempre el que busquen és el millor i donar-te a entendre quin és el missatge de Crist. Jo crec que de les celebracions eucarístiques tots sabem la litúrgia, tots sabem els evangelis, els quinem, evidentment, tots sabem les epístoles, les paraules, però jo de les celebracions eucarístiques el que respecto més i el que m'agrada més, a part de la celebració eucarística, evidentment, doncs és l'homilia. Jo anar amb una celebració eucarística que moltes vegades entre setmana no hi ha homilia, a mi no m'omple. Jo necessito anar a aquesta celebració eucarística, però encara que siguin, no sé, 5 minuts d'homilia, ho agraeixo molt. No m'agraden aquestes celebracions doncs, que es fa a la missa, pum, pam, pim, pam, i adiós. I li trobo a faltar aquests 5 minutets, com a mínim, 5, no demano més, 5 minuts, i que puguin parlar dels temes de la seva parròquia, dels temes locals de la seva comunitat, de les coses actuals, de les coses que estan passant avui dia. No solament de lo que diuen els evangelis, que estan escrits fa més de 2.000 anys o 2.000 anys. Penso que adaptar la situació en els moments actuals, viure els moments actuals amb els feligresos, penso que és el millor que es pot fer amb una celebració eucarística, sense deixar de marxar del sentit realment de la celebració eucarística, no? Però penso que aquests 5 minuts com a mínim d'interpretar aquell evangeli diari, aquella situació actual política, penso que això fa falta, i això moltes vegades no hi és.
Agafant aquestes dues cosetes, n'hi ha una que m'ha semblat molt profunda, aquest demanar amb aquesta certesa de que ja està donat. Això aniria molt en sintonia amb l'Evangeli, que diu, truqueu i s'us obrirà, demaneu i s'us donarà, i llavors, doncs, perquè hi hagi aquesta certesa, diu, quin pare li donarà una pedra a un fill que li demana pa? Doncs, si vosaltres sou així i doneu pa, què no us donarà el Pare del Cel? Per tant, em sembla que aquí has encertat molt. I després el tema de... Jo crec que no té que haver-hi dualismes. I moltes vegades hi ha com una espècie de... com si hi hagués un món de la religió i un món que és món, no? I el món de la religió ens té que... l'Evangeli ens té que servir per il·luminar el que ara fem. I llavors, amb prudència, perquè hi ha molta divisió, sí que em sembla que és important deixar-se il·luminar per l'Evangeli, deixar-se penetrar per l'Evangeli, per entendre el que ens passa i també per poder mirar el que ens passa d'una altra manera.
Mira, els evangelis ens donen una clara imatge perfecta de la vida de Crist. Els que hem estudiat teologia, jo no hi he anat mai, però he estat a la Facultat de Teologia de Barcelona, al carrer Diputació, m'he entretingut molt a llegir no solament els quatre evangelis coneguts, sinó tots els altres. I tots aquests evangelis són apòfics, que no estan acceptats, tots tenen un camí profund. Tots van, diguéssim, a la vida de Crist. Cert que molts no estan acceptats per l'Església per moltes raons, per moltíssimes raons. Hi ha coses que són poder incomprensibles, però si busques bé l'arrel de tots els evangelis, jo no n'he trobat cap que vagi en contra de la vida de Crist, i no n'he trobat cap doncs de que pugui ser rebutjat amb un 100% com són rebutjats. Hi ha moltes coses doncs que evidentment són molt incomprensibles, però n'hi ha moltes que són realment molt significatives. Entenc també perfectament, entenc molt perfectament perquè l'Església doncs no els ha acceptat, però jo penso que no acceptar res de res és un error.
Ara, de tota manera, hi ha una cosa sorprenent en aquests evangelis apòcrifs. Amb moltes dimensions de la cultura popular i de, doncs els trobes, de vegades veus uns pastorets i hi ha fragments d'aquests evangelis, o veus alguna pietat popular i hi ha fragments d'aquests evangelis. Hi ha una cosa sorprenent en molts d'aquests evangelis apòcrifs, que el que intenten és que aquelles parts més dures, com pot ser la traïció de Judes, com pot ser, per exemple, la mort de Crist, intenten que allò que és més aspre suavitzar-ho. Més aviat, si tenen alguna cosa, és que són gnòstics, llavors intenten de que no hi hagi aquesta cosa tan impressionant de la intervenció de Déu, no?
Mira, per exemple, parlant d'això, Maria Magdalena va ser un altre apòstol de Crist. No està comprovat que fos aquella prostituta que van apedregar. Maria Magdalena, he llegit molt sobre la seva vida, hi ha molts historiadors, evidentment, però la majoria coincideixen, realment està comprovat, que ella pues, era filla d'una persona rica i que el seu pare el va fer casar, la va fer casar amb un dèspota, amb una persona que realment era molt dèspota, però la seva vida va ser al costat de Crist, juntament amb els apòstols, va passar tota la vida de Crist amb ells. I això és una de les coses doncs que hi ha en uns d'aquests evangelis, i no els vull defensar, no pensis que els vull defensar, vull dir que no el 100% d'aquests evangelis s'han de rebutjar. Hi ha alguna cosa sempre difícil, evidentment, què és el que s'ha de rebutjar i què és el que no s'ha de rebutjar, però penso que aquests evangelis, n'hi ha molts que tenen coses molt significatives, i repeteixo, no se m'interpreti malament, els quatre evangelis que tenim són perfectes, però també m'agradaria que alguns d'aquests que no són aprovats, algunes de les coses, sortissin a la llum i, com a mínim, ja no dic que s'aprovin, però sí que s'estudiïn.
No, no, cada vegada es fa més, eh? I es té present. Ja saps que el rellotge és un enemic de la ràdio i estem en temps. Moltes gràcies per haver-nos ajudat aquest vespre, aquesta nit.
Moltes gràcies, tu, per convidar-me, i a tots els nostres oïdors, doncs, que tinguin molt bona nit.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Aprofitant aquesta oportunitat que ens ha donat el Joan Déu a la seva conversa, a mi el que m'impressiona molt, precisament en el personatge de Maria Magdalena i amb les seves diferents interpretacions que hi han, és veure una cosa que cada dia la veig més important. El que val la pena és creure en Crist per molts motius, però n'hi ha un que Crist ajuda a creure en la persona. O una altra cosa que potser encara és més positiva: mirar la persona amb uns altres ulls, mirar la persona amb una dignitat, mirar la persona per a una cosa que és molt més fonamental, és que hi ha un pòrtic, i aquest pòrtic és. I el que agrada de l'Evangeli és que els deixebles, els apòstols, les dones, no hi ha mai res amagat del seu caràcter, dels seus tons, de les seves fragilitats, de les seves equivocacions. No. L'Evangeli, els evangelis, tenen aquesta força de que jo puc tocar el personatge real. I resulta que aquell Jaume, aquell Andreu, aquella Maria Magdalena, doncs va ser la persona concreta que es troba en Crist. I aquella persona concreta que era un aiguabarreig de moltes coses, de llums i de foscors. Però Crist fa la crida a aquella persona. Per tant, avui no aneu a dormir amb aquesta sensació d'un sentiment de culpabilitat que ens entristeix de qui som, sinó amb un altre sentit. Malgrat la meva poquetat, malgrat la meva fragilitat, malgrat tots els forats que vulgueu que pugui tenir la meva persona, el Senyor em vol. El Senyor sap qui sóc. I el Senyor em crida tal i com sóc. I això dona una pau primera que és molt important. En la fe podem dir que tota persona és digna als ulls de Déu i que el pecat, doncs, sempre té un camí possible de reparació, de redenció, de perdó. Aquesta també pot ser una llum per aquesta Quaresma. Molt bona nit i descanseu en pau. Adéu-siau, que tornarem a remar.